Hola, Montse. Bon dia.
Bon dia, Enric.
Avui he arribat primer.
Avui tu has saludat primer, és veritat, sempre ho faig jo. Molt bé, doncs benvinguts a un nou programa de Fila Zero, avui 24 de gener, on us explicarem les pel·lícules de cartellera de demà divendres, dia 25. Un cap de setmana ja farcit d'actes aquí al poble, i si entre Joan Rovira i la banda teniu temps, ara us explicarem què veure. I igual de farcit que estarà el cap de setmana, portem farcit nosaltres el programa.
Amb molt bones pel·lícules.
Molt bones pel·lícules.
Pel·lícules molt valorades per la crítica i que són d'anar a veure. Haurem d'agafar la tenda de campanya.
I aparcar davant de la sala de cine. I
anar a les Gavarres.
I d'aquí no nos movemos. I dic farcit perquè tenim un remake de més de 55 anys, tenim estrenes, tenim també la prèvia dels Oscars d'enguany,
sí,
que ja han sortit,
sí.
Tenim el que hem anat a veure darrerament i tenim el Dia Mundial de l'Educació. I comencem, que si no, no acabem.
Va, vinga, avui tenim molta feina.
Molta feina. La primera pel·lícula, com deia, és un remake. Aquesta setmana no tenim documental, però la situem en un lloc preferent. Cuentos de la Luna Pàl·lida. Que més que un remake és una reestrena d'aquesta pel·lícula de l'any 53, dirigida per Kenji Miyazuki, i en un repart excel·lent de l'època, perquè bueno, van ser molts dels actors que van treballar també per Akira Kurosawa. Per
sí,
tant,
sí,
una pel·lícula que podríem dir que és la que ens dona aquesta més Rashomon, l'entrada als anys 50 del cinema europeu a descobrir aquest cinema japonès. Bueno, tan estètic, tan melancòlic...
Tan... Era un cinema amb un ritme i una profunditat d'idees i uns plantejaments cinematogràfics
molt novedosos,
colossals,
exacte.
Eh?
És una pel·lícula que l'any 53 ja va guanyar el Lleó de Plata al Festival de Venècia i a l'any 55 va estar nominada a l'Oscar a millor vestuari. Està considerada un dels clàssics del cinema japonès i està basada en un recull de contes del segle XVIII. Un és el del Caldero de Libitsu i l'altre és La impura passió de la serp, que bueno, el que ens tracta són aquest folklore de fantasmes japonès en una estètica entre el samurai, el Japó imperial, faula, la terra, un alegat contra la guerra, en aquest cas,
sí.
Per exemple, aquest Japó rural encara amb estructures medievals, no?
Sí, perquè encara que els contes són del segle XVIII, el moment que relata és en el segle XVI. És durant la Guerra Civil que en un poble menut hi ha dos homes, Genjuro i Tobel, que volen fer fortuna, volen aprofitar la gent que es mou durant la guerra i tot el... En les guerres sempre hi ha situacions extraordinàries,
diríem, i contradictòries,
que,
sí,
que permeten, doncs, bueno, els que volen ser més espavilats que ningú, fer fortuna. Total, un d'ells, el Genjuro, és un home que treballa a la terrissa i, per tant, l'alfareria, diríem, no? I aquest home vol lograr prestigi i fortuna fent porcelanes i això. I l'altre, Tobei, vol ser un gran guerrer, vol ser un samurai, que és prestigi. Els dos deixen a les dones perquè ells volen anar a complir els seus somnis i a fer les seves fortunes, i deixen les dones a casa. Apareix una misteriosa Lady Basaka, que és una altra víctima de la guerra, que aquesta es creu en el camí de Genjuro, el que volia fer porcelanes. No?
Sí.
Això li canvia, diríem, aquest personatge que apareix de nou li canvia la visió del món I la pel·lícula aquesta és una combinació d'aquests dos contes, de Luz de Luna i Lluvia, i ens parlen doncs, de la guerra, però també de com se'n va la xaveta, com perden la xaveta els homes, deixant a les dones en perill perquè són temps de revolts, i com busquen la fortuna només, quan en realitat ja estaven prou bé, no?
Sí, està bé. No, és una pel·lícula, jo penso que molt actual i molt moderna de plantejament.
Sí, els conceptes
estan en marxa. Els conceptes són universals, exacte. Molt bé, doncs després d'aquesta meravella del cinema japonès, ens n'anem a la cartellera més comercial. Creed 2, la leyenda de Rocky.
Si no hacemos lo que amamos, no existiríamos.
Es la hora, chaval.
Es la hora, chaval. És una pel·lícula dirigida per Stephen Caple i en guió de Sylvester Stallone, aquest del xaval.
El senyor Rocky.
El senyor Rocky. Stephen Caple Jr. és el seu director i és la segona pel·lícula que fa, només té 30 anys, i és curiós com bueno, s'enfronta a una nissaga de les 5 pel·lícules prèvies de Rocky. I com no podia ser d'altra manera, doncs, qui també comparteix protagonisme és Sylvester Stallone, que també surt a la pel·lícula, Michael B. Jordan, que ja el vam veure al primer Creed, i que veurem properament a un remake, en aquest cas sí que és un remake de Fahrenheit 451, sí, a l'americana, i un Black Panther que s'estrenarà aquest proper mes de febrer. També l'acompanyen al repartiment, per destacar algú, Dolph Lundgren, que actualment el veiem a Aquaman, el van veure a Soldado Universal, i és el famós Ivan Drago de Rocky IV i Creed I, que, bueno, tot aquest problema familiar que va a l'entorn del combat.
Sí, sí, a mi, aquí tenim a Rocky Balboa, el Sylvester Stallone, que fa del mateix personatge de sempre, sí, de Rocky Balboa, sí. És l'entrenador d'un xicot que es diu Adonis Creed. L'Adonis Creed és fill d'Apollo Creed, que aquest home va morir i de mala manera
enfrontant-se
en una altra família.
En Lundgren.
Vale? Exacte. Aleshores, resulta que l'Adonis Creed doncs, es dedica a entrenar-se per un enfrontament de boxa, perquè és boxejador, que a més de tenir les connotacions de ser un enfrontament en boxa per bueno, anar guanyant prestigi i anar guanyant lluites, l'oponent és el fill del que va matar son pare, diríem.
Exacte.
I per tant, doncs, hi ha tota aquesta situació de venjança per una banda i per l'altra banda doncs, de prosperar en el boxeig. El Sylvester Stallone, el Rocky Balboa, està al seu costat i junts volen fer front a aquesta situació, però els arriben a preguntar-se si val la pena lluitar per aquesta venjança, i se n'adonen que el que importa més és la família, o sigui, és la vida.
Estamos otra vez amb els temes universals.
Sí, senyora.
Molt bé, doncs passarem a la tercera pel·lícula, una que té molts números en la quiniela dels propers Oscars, El blues de Bill Street.
¿Estás preparada?
No había estado tan preparada en toda mi vida.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Barry Jenkins sobre la novel·la de James Baldwin. I la curiositat d'aquest director i guionista és que només és la seva tercera pel·lícula, però és que amb la segona ja va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de l'any 2017 i el millor guió adaptat, que era la pel·lícula Moonlight. Sí. Per tant, ens podem trobar una altra vegada amb el mateix fenomen. És una pel·lícula que ha concorregut a fins a 15 premis internacionals.
Però no acostumen a repetir Oscars els mateixos.
No ho sé.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem. I, bueno, doncs això, super oscaritzat el director i super nominada aquesta pel·lícula, una pel·lícula que Està protagonitzada per Kiki Layne, que també està dins d'aquest bombo dels Oscars, Stephen James, que el van veure a Jesse Owens, fent de Jesse Owens a L'home de Berlín o a Selma, i Regina King, que també està a la quiniela dels Oscars.
O sigui
que, vinga, explica'ns de què va aquesta fantàstica
pel·lícula. Amb aquesta pel·lícula ens porten a Harlem, als anys 70, i ens expliqueu una història d'amor d'una parella afroamericana, Tish i Fonny. Ell l'empresonen erròniament perquè l'acusen d'haver violat a una dona de raça blanca. I la pel·lícula tot això ho explica barrejant o simultanejant, diríem, el passat i el futur. Parla de coses d'abans i de després. I així explica aquesta història d'amor. Quan ella descobreix que està embarassada, la noia, la Tish, ell ja està a la presó. O sigui, l'han agafat, l'han ficat a la presó. I llavors ella decideix ràpidament investigar i intentar ajudar junt amb la seva família, amb la família d'ella, perquè ell pugui sortir de la presó abans de que neixi el fill. Per tant, hem d'intentar descobrir què ha passat o demostrar que ell no ha sigut. Això és un retrat de la vida de la comunitat afroamericana, de les injustícies que hi havia inclús després dels moviments civils dels anys 70, anys 60.
I encara hi ha ara, que
sí,
tampoc no se'n
salven. Però diríem que aquí hi havia molt recent tots els moviments dels anys 60.
Sí. Martin Luther King, aconseguir els drets civils per la població.
I en els anys 70 et mostra que, tot i que en teoria sobre el paper s'ha aconseguit unes grans millores, encara hi ha els problemes.
Molt bé.
Hi ha molt de conversa íntima entre els protagonistes, i a partir de retrats particulars d'ells i de què pensen i com ho pensen i quines pors tenen, veiem què és la vida en el Harlem dels anys 70.
Molt bé. Una pel·lícula amb una puntuació...
Una filigrana.
Exacte, amb una puntuació altíssima. I anem a la següent. Una altra pel·lícula amb una bona puntuació i un bon cartell. The Old Man and the Gun.
Oiga, perdone. ¿Necesita ayuda?
No hace falta.
Déjeme echarle un vistazo.
¿Sabe algo de coches?
No mucho.
Una pel·lícula escrita i dirigida per David Lowery sobre un article publicat a la premsa de David Grant, que ens explicaràs per què. Una pel·lícula que el precedeix, que ha estat nominat el millor actor als actuals Globos d'Or, que està nominada com a millor pel·lícula independent de l'any. Perdó, i per què ho dic això?
Perquè
algú...
Per què ho dius, això,
Montse? No t'agrada que et faci aquesta pregunta? Val. Doncs perquè un dels majors exponents del cinema independent americà és Robert Redford.
Sí.
I aquesta pel·lícula Aquesta pel·lícula està protagonitzada justament per un Robert Redford de 82 anys que fa el paper de...
Molt arrugat
i molt, amb una cirurgia estètica de molt mala gaita. L'actor no cal que el presentem, el Golpe, Blue Baker, Dos homes un destino, Memòries d'Àfrica, la Sissy Spacek, una altra clàssica, Carrie, Bloodline, en Tierra de Hombres, un altre clàssic, Danny Glover, The Show, El color púrpura, El maletal, Único testigo, i un jove Cassie Affleck, que és el germà petit
del
Ben Affleck. Una pel·lícula, jo crec que, a part de la bona puntuació que té d'aquesta presentació, podríem dir que és una pel·lícula d'actors clàssics, ja.
Sí. Eh? I, a més, explica una història real, la de Forrest Tucker. És un lladre de bancs que va passar la major part de la vida a la presó, o intentant escapar de la presó. De fet, es va fugar 18 vegades de la presó.
Déu-n'hi-do, era recurrent.
Sí. I l'últim atracament el va fer en l'any 2000, quan ell ja tenia 80 anys.
Bueno, doncs ja és això.
Llavors, resulta que quan està retirat de l'ofici, i el Tucker viu amb una llar de jubilats, i allà coneix a Jewel, que és la Sissy Spacek. És l'amor de la seva vida. I un dia, veient per la televisió un detectiu, l'exatracador aquest, en Tucker, diu: bueno, he de donar un últim cop, he de fer un últim atracament. I així demostrar que pot portar a tenir els policies, en Jack, i que, bueno, que ell segueix sent la persona que ha sigut tota la vida, no? El tio agosarat, en fi. Perquè, a més, és un atracador que no és gens violent, és un home agradable, es mostra d'una manera que no espanta excessivament els atracats.
Sí, sí, sí.
En fi, és un personatge. I veient el tràiler, dona ganes de que duri més el tràiler.
Exacte. Molt bé. Doncs, parlant de pel·lícules que dona ganes de veure-la amb el tràiler, passarem a la pel·lícula següent, La casa de Jack.
Tu casa está muy bien, Jack.
¿Le está permitido hablar por el camino? Se me ocurre que quizá haya reglas.
Deja que te diga algo. Muy pocos llegan hasta el final sin pronunciar una palabra. Adelante, sigue con lo tuyo, pero no creas que me vas a contar algo que no haya escuchado antes.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Lars von Trier, director de pel·lícules com Bergman, Su gran año, que la vam justament presentar aquí, Melancolia, Dogville, Bailando la oscuridad. Però si alguna cosa caracteritza a Lars von Trier, justament és el tipus de cinema que fa. Lars von Trier és un director danès, la pel·lícula també és de factura danesa, i va ser a Dinamarca, justament, on va aparèixer aquest moviment...
Dogma,
Exacte, aquest moviment cinematogràfic, que era Dogma 95 als anys 90, i que justament... que justament el que reivindicava era fer un cine més natural,
sí, era
filmar
un cine
per ordre cronològic,
més
no
en directe,
posar artificialitats a la pel·lícula. Vale? I per això ens trobem en aquestes pel·lícules que acabo de dir, que són les que més guarden aquest sentiment del moviment Dogma. Actualment, Lars von Trier, evidentment, també ha anat apartant-se una mica d'això i ha anat evolucionant en el seu cinema. Aquesta ha participat al Festival de Cannes i al Festival de Sitges, sempre fora de concurs, però és una pel·lícula que també té una molt bona puntuació amb interpretacions com de Mac Dillon, Algo pasa con Mary in and Out, Bruno Ganz, que hem vist fa molt poc a The Party, a The Raider, Sin Identidad, o una Uma Thurman que feia dies que no veiem. I què ens explica Lars von Trier a la pel·lícula?
Mira, seguim a Estats Units i seguim a l'any 70, a la dècada dels 70. Anem seguint la història de Jack durant un període de 12 anys en aquesta pel·lícula. És un assassí en sèrie. I anirem descobrint els assassinats que marcaran la seva evolució com a assassí en sèrie. La història es viu des del punt de vista d'en Jack, de l'assassí.
Vale.
O sigui, mai és l'assassí... O sigui, mai et poses en el paper de la víctima, sinó que estàs en el paper de l'assassí. Que això és una idea molt bona.
Sí.
I ell considera que cada un dels seus assassinats és una obra d'art en si mateix. I la seva inadaptació per això a la societat li planteja problemes amb el món exterior. Malgrat que la policia l'està seguint de molt a prop, ell, contra tota lògica, intenta arriscar-se cada vegada més, perquè el seu objectiu és fer un crim perfecte i no deixar cap tipus de rastre.
Molt bé.
I amb aquesta il·lusió, amb aquest objectiu...
Tio, d'anar progressant adequadament...
El tio se la va jugant.
Molt bé. Bueno, doncs, un altre que hem d'anar a veure.
Ei, en Dillon fa un paper que... Bueno,
Matt Dillon és bo.
És molt bo.
Sí. Tenim una colla d'actors americans que ja passen dels 50, que s'han convertit ja en actors de referència.
Que van triomfar de joves promeses.
Exacte.
I ja són
tios
grans.
Sí. Molt bé. Doncs la següent pel·lícula, aquesta sí que és americana, és Família a l'instante.
Otro beso.
¿Qué te pasa?
Hay tantos niños en centros de acogida que se me parte el alma.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Sean Anders, que ja vam parlar d'ella, Padres por desigual i Dos padres por desigual, una pel·lícula protagonitzada per Mark Wahlberg, que vam veure també a Diari d'un Rebel, de Padres por Desigual, també la protagonitzava ell, La tormenta perfecta, Italian Job, o últimament Todo el dinero del mundo. I curiós, Mark Wahlberg té compromeses 11 pel·lícules d'aquí al 2024. És carai, un altre d'aquests actors que parlàvem.
D'aquells xiquets que sembla que pugen molt forts.
Exacte, i és veritat. Rose Byrne, que estem veient actualment a la cartellera amb Juliet desnuda, o Octavia Spencer, que veurem a la pel·lícula Green Book, que també és d'aquestes pel·lícules que oloren a Oscar. Què els hi passa en aquesta família a l'instant?
Mira, tenim una parella que són Pete i Ellie, que decideixen ser pares, i per ser pares a través d'adopció. De cop i volta es troben cuidant a tres nens que són germans, i que la germana gran dels tres té uns 15 anys, es diu Lizzie, i és una rebel i una aliante. A partir d'això, Pete i Ellie hauran d'aprendre el que significa la paternitat de la manera més divertida possible. Aquí hi ha cops de porta, descontrols, sopars accidentats. Ells el que aspiren és a convertir-se en una família.
Molt bé.
És molt comèdia i molt divertida.
Doncs ja està bé.
I ben puntuada.
Sí, la veritat és que té bona crítica. Molt bé, doncs seguim en aquestes pel·lícules dignes d'anar a veure. I ara ens n'anem a Ozzy, El hombre de hielo. A group of hikers came across a remarkable discovery. He's 1,000 years older than any Egyptian mummy. Una pel·lícula que és la primera pel·lícula, de fet, de Felix Rundau, tot i que la pel·lícula és alemana, protagonitzada per Jürgen Vogel, que és el mateix protagonista de la pel·lícula La Ola, que hem vist últimament. Sí.
Ostres, no me n'havia donat.
Ah, veus? I una pel·lícula que pel tràiler jo diria que és una barreja entre El renacido i En busca del fuego.
Sí, jo també.
Tu també, no? També. Coincidim.
Sí, senyora, sí.
Molt bé. Doncs què ens explica aquest renacido que està en busca del fuego?
Mira, estem als Alps, fa més de 5.300 anys.
O sigui, aquí estem en la busca del fuego.
I en aquell moment hi ha un clan neolític que té un líder que es diu Kelab, i que estan en un assentament allà als Alps. Un dia, mentre en Kelab se'n va a caçar, l'assentament aquest és atacat i tots els membres de l'assentament de la tribu són assassinats, incluïda la dona i el fill del protagonista, de Kelab. L'únic supervivent que queda és un nadó molt, molt acabat de néixer, diríem. El Kelab, quan torna, doncs agafa el crio i se'n va a venjar-se. Va a buscar els que han matat a tota la gent. És una pel·lícula que no té diàleg, perquè no és comprensible el que diuen.
Sí,
i tot i amb això, la narració és molt directa, molt interessant, i a més
i
manté molt
exacte,
bé l'atenció.
Molt bé, doncs després d'aquesta pel·lícula que ens retrata una prehistòria, ens n'anem a Dovlatov.
Достоевский. Федор Михайлович.
Очень приятно.
Я вас читал.
Федор Михайлович, я журналист заводской газеты «Морской путь» Сергей Довлатов.
8 лет,
una pel·lícula escrita i dirigida per Alexei German Jr. És la seva segona pel·lícula, i una pel·lícula que ha participat al Festival de Berlín i al de Sevilla a la secció oficial. Una pel·lícula de dissidents?
Sí, tornem a estar en els anys 70, però ara a Rússia, que és la Rússia socialista soviètica.
Sí.
Aquí ens expliquen 6 dies de la vida d'un escriptor, que és en Sergei Dovlatov, que pateix de la censura i la impossibilitat de publicar res que no estigui controlat i validat políticament per la Rússia soviètica, diríem. Té un amic, que és un poeta, Josep Brodsky, i que tots dos lluiten per preservar el seu talent, la seva integritat, tenint en compte que no poden publicar res i no poden, poden escriure, però no, ningú veu, no? Veuen com els seus amics artistes són castigats per la maquinària de l'Estat i com han d'emigrar als Estats Units si volen prosperar, deixant enrere la família. En fi, és la realitat quotidiana de la Unió Soviètica en aquesta època pels intel·lectuals.
Molt bé. Doncs ens anem a l'última pel·lícula d'estrena d'aquesta setmana, Bendita locura.
Son 25 años de matrimonio, pero nos queremos como si fuera el primer día.
Llevo un año viéndome con otra persona.
¿Qué? ¿Quién es esa persona?
Silvana.
Tu madre tiene una relación...
Ya estem en una comèdia d'enredo, en una pel·lícula escrita i dirigida per Carlo Verdone, una pel·lícula italiana...
Sí, ja veig.
Que és una pel·lícula italiana de comèdia.
Pues això. Tenim un home que, molt creient, molt, de molta fe cristiana, té una botiga d'articles religiosos i d'alta moda per a bisbes i cardenals, i la seva parella, pues, ja ho heu vist, s'ha enamorat d'una altra dona.
Molt bé, pues ja
i aleshores doncs, l'abandona, i què passa? Doncs que ell busca una altra dependenta, que la dona li feia dependenta, i apareix una noia descarada i pertorbadora que l'apunta al Tinder i que a partir d'aquí pues, tot el que vulgueu arribar a pensar, tot això passarà en aquesta pel·lícula.
Molt bé. Doncs arribem a la recta final del programa, només fent-vos dues recomanacions. Una, anar a veure Glass.
Sí, això és recomanació perquè ja ho hem vist, eh?
Ja ho hem vist.
I són pel·lícules boníssimes.
És boníssima, aquesta pel·lícula, aneu-la a veure. I l'altra... recomanació és aneu a veure El vicio del poder,
sí,
perquè
sí,
també sí. Està a les quinieles dels Oscars i a més hi ha una interpretació de Christian Bale sublim.
És boníssima.
No ens donarà temps de res més, per tant, lo dels Oscars ho deixarem per a la propera setmana,
sí,
encara falten molts
temps,
dies, fins al 24 de febrer, i us deixem en aquesta música homenatge a Sylvester Stallone.
I ara anem a córrer per la cala, eh? Amb la bufanda i la caputxa.
Exacte, i a pujar les escales del canó. Molt bé, doncs, fins la setmana que
Amics
ve.
Amics de Fila Zero, fins la setmana que ve.
Adeu.